Són les 6 del matí, bon dia Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 6 de setembre del 2023. Avís, demà ja serà dijous i demà passat divendres, perquè és lenta aquesta setmana com el cavall del dolent. Però avui es mantindrà el temps tranquil, que és una bona notícia a tot arreu. Sol, a un núvol prim, això sí, pols sahariana. Les temperatures baixaran una mica respecte a les d'ahir, però tot això continua aquesta forta calor. I un dimecres molt important a moltes cases, perquè avui comença el curs escolar per la canalla de 3 a 16 anys. Això sí, ho fa amb una vaga de mestres convocada per avui mateix. Els sindicats denuncien que no s'han revertit retallades al sector i que no s'ha fet cas de les millores que demanen. Avui en parlem amb la consellera d'Educació, Anna Simó, que ahir es va reunir sense èxit amb els representants sindicals per intentar frenar aquesta vaga. Serà un dia de retorn a la normalitat per la immensa majoria d'alumnes, però cada any ens trobem amb alguns pocs casos de canalla, de criatures que avui, primer dia d'escola, no hi podran anar per problemes burocràtics. Si és el vostre cas, envieu-nos una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RAC1, que és el 669-1010, 669-1010, notes de veu breu al WhatsApp del Món RAC1 i us escoltarem. Un matí en què també us volem fixar en un tema que és fonamental, sobretot a l'ESO, i és què passa amb els telèfons mòbils als centres. Per això saludarem la directora d'una escola que ja ha advertit les famílies que està prohibit que els joves tinguin engegat el mòbil mentre siguin a tot l'institut. Més enllà de la tornada a l'escola, aquest dimecres tots els diaris destaquen les reaccions a la conferència del president Puigdemont a Brussel·les. La Moncloa no parla obertament de pactar una amnistia abans de negociar la investidura de Pedro Sánchez, però sí que celebra la voluntat de diàleg de Puigdemont. I, en canvi, la dreta hi tanca del tot la porta. De fet, el PP ja ha rectificat i diu que ni tan sols es reunirà amb Junts de cara a la investidura de Núñez Feijó. També bona part de la premsa de Madrid és molt crítica i parla d'amenaça a l'estat de dret o alerta que en aquesta subhasta de poder hi ha en joc el futur de la nació espanyola. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia avui amb Javier Melero, Ramon Rovira, Anna Gómez, Xavier Domènech i l'estrena avui al Món RAC1 de Ferran Casas, amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. I als esports, Jorge Vilda troba injust el seu acomiadament com a seleccionador espanyol de futbol femení. En una entrevista al Larguero de la SER es defensa dient que cap jugadora l'ha assenyalat mai directament. I a les 11 del matí parlarem avui de Daniel Sancho i de l'assassinat a Tailàndia d'Edwin Arrieta, que ha estat, sens dubte, un dels temes de l'estiu. El pare, Rodolfo Sancho, ha fet avui les primeres declaracions des que van detenir el seu fill. L'agència EFE ha dit que confia plenament en les autoritats tailandeses i que no s'esperava tanta repercussió mediàtica. Avui ens fixarem en tot el seguiment que han fet les televisions aquest últim mes amb el David Brock, amb l'Alejandra Palés. També s'afegirà a la conversa Carmen Balfogón, advocada de Rodolfo Sancho i portaveu de la família. També hi serem nosaltres, Pere Mas, serà aquí. I ja cap a quarts de 12, amb tots ells i amb el Pere Solà i en Ferrer, repassarem algunes sèries basats en crims reals. Sèries de crims reals, sèries d'assassins. I tot plegat, com sempre, amb el Ramon Bertolí i el diàling, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu de la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Sí, que comença el curs escolar pels alumnes d'infantil, primària i ESO. Aquest matí tornen a classe 1.600.000 infants i joves. És la xifra més baixa des del 2006. L'inici de curs, però, un any com més, no està exempt de polèmica perquè dona el tret de sortida amb vaga de mestres i professors que reclamen millores laborals i que reverteixin les retallades. En parlava la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
No hi ha aportat cap novetat i tampoc hi ha aportat cap proposta de millora de les condicions laborals del personal, la recuperació d'aquestes retallades que portem arrossegant 13 anys. I per tant, nosaltres hem decidit fer la nostra intervenció mostrant la nostra disconformitat, mostrant doncs, també la decepció perquè no s'hagi abordat un tema cabdal que portem batallant durant 2 anys i que sembla ser que tota la feina feta no ha servit per res.
Els serveis mínims són d'un de cada tres mestres per classe a infantil, primària i secundària i del 50% als centres d'educació especial o a les llars d'infants. I per cert que aquest és el segon curs que comença abans de la Diada, però a diferència de l'any passat, les tardes, aquesta primera setmana sí que seran lectives.
Jo recordo fa molts anys
que l'amic, ara el Nacional, abans de la Vanguardia i tertulià amb una recusada de barbeta, parlava ja de l'USTEC, d'aquest sindicat d'ensenyament, que surt cada, pràcticament cada curs escolar apareix, apareix, però és que estem parlant, ahir ho mirava, des de les èpoques de Maria Castanya, que cada, és a dir, tots els consellers i conselleres d'ensenyament poden parlar d'aquest sindicat duríssim, duríssim, que en fi, que posa en, pols sempre els consellers i conselleres, i que en aquest cas torna a fer que en aquest cas comenci la, el curs escolar doncs amb una vaga, amb una vaga. Però igualment els nens i nenes poden anar a escola, perquè avui és el primer dia d'anar a escola. La teva hi va o no?
Sí, clar, hi va. Sí. No,
clar que va.
En té moltes ganes, eh?
Sí?
Sí, està molt contenta. Sí, sí. Res a veure, em fa dos anys que jo estava aquí patint a aquesta hora, a veure com estaria i si ploraria. No, no, vull encantada de la vida.
Però aquesta és una cosa, avís per pares i mares, la Mònica... És el tercer any que va?
Sí, a l'escola, sí. És a dir, abans anava a la llar d'infants.
El llar d'infants que era horrible. Jo recordo els llars d'infants. El llar d'infants recordo de les coses més horribles del món mundial, perquè més paties no només per tu, sinó paties per la teva parella, perquè la teva parella patia molt. Perquè, clar, deixava la criatura, llavors tot era un neguit i una angoixa i una cosa i tal, no sé quantos, i aviam com haurà anat. I no, no, ha anat tot bé, ha anat tot bé, amb uns ulls, a plorar, que no es podia aguantar, que era una cosa terrible. Terrible, ja, 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 ja. Es veu que el fill de la Marga no va, tampoc. Ja, perquè el fill de la Marga és més gamarús, ja és més gran.
I els fan treballar més.
I els fan treballar més, efectivament. Però avui és un dia molt feliç per molts pares i mares, que és que es treuen les criatures de sobre després de 3 mesos, es treuen en el bon sentit de la paraula, que ell diu, anà, perquè no, l'escola no és un aparcament de criatures. Ja ho sabem, però també després de 3 mesos de no anar a escola, doncs de tant en tant sempre va bé que... una mica aquesta cosa de descompressió de la relació entre pares i criatures. En fi, això és un dels temes que avui en parlarem aquí al Món RQ. De fet, cap a les 8 saludarem a la consellera d'Educació, Anna Simó, i parlarem d'un altre dels grans temes que ens trobarem aquest any, que és, com sempre, el debat de la tecnologia. Debat de la tecnologia. És a dir, cada vegada hi ha més criatures que no miren al recte, sinó que vinen al terra, que van caminant perquè només fan camí al mòbil, i hi ha escoles i instituts que han posat fil a l'agulla. I aquest serà un dels temes que en parlarem. I un altre, el gran debat de l'escola francesa. El ministre d'Educació, que té només 34 anys, ha decidit posar el debat de si s'ha d'anar amb bata a escola o no. És un gran debat, eh? És un gran debat, perquè molts veuen la bata com un element de... com gairebé dictatorial. Com un element, pues, clar, que en recordem del Florido Pensil. En recordem d'aquella època i tot i tal. Bueno, hi ha debat per tot. Hi ha uns altres que diuen que la bata iguala a tothom. Els rics i els pobres. Bueno, és un gran debat. Avui en parlarem aquí al Món RQ, però també parlarem del que avui parlen tots els diaris, que és la compareixença de Carles Puigdemont ahir a Brussel·les, en què va fixar les condicions per a la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, les tres línies vermelles que va exposar van ser una llei d'amnistia, reconèixer Catalunya com a nació i que es legitimi l'independentisme com una opció política. De fet, Puigdemont parlava de tancar un acord històric per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya.
No estem parlant, o almenys nosaltres no en parlem, d'un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric.
Entre les condicions no hi va posar el referèndum, tot i que creu que tard o d'hora s'acabarà votant. A més, Puigdemont va posar damunt la taula altres temes socials, com competències en immigració, millorar el salari mínim o el traspàs de Rodalies.
T'interessant avui llegir les portades dels diaris respecte a aquest tema. Per exemple, les dels diaris catalans, el diari La Vanguardia, Puigdemont ensenya les cartes i l'executiu veu més a prop l'acord. L'Ara, amnistia i mediació, les condicions de Puigdemont. El Periódico, Puigdemont exigeix una amnistia per negociar la investidura. El Punt Avui, un nou full de ruta. Puigdemont posa condicions prèvies a la investidura. El govern s'alinea amb el plantejament del president a l'exili i el convida a negociar plegats. El PSOE marca distàncies però es manté obert a parlar. Això és la premsa catalana. A Madrid trobem El País. Puigdemont exige la ley d'amnistia antes de la investidura. ABC. Puigdemont exige l'amnistia antes de votar a Sánchez, reclama impunitat absoluta, un mediador internacional per a pactar el referèndum i se reserva la via unilateral si el líder del PSOE no cumple. De fet, l'editorial es titula Amenaza al Estado de Derecho. La razón. Puigdemont alienta la repetición para forzar a Sánchez. También exige respeto a la legitimidad democrática del independentismo. Això és una obvietat. I no sé si en deixo algun diari, si hauria de deixar-me el diari El Mundo, que el tinc aquí. Sánchez ve viable la investidura pese al chantaje de Puigdemont. És la portada del diari El Mundo. Però em quedo amb la de la Vanguardia, no per res, però que també, que és que l'executiu ve més a prop l'acord. A tot això, el que deia la Moncloa, que celebra que Puigdemont estigui disposat a parlar i veu més a prop aquest acord d'investidura.
Sí, des del govern no tanquen la porta a les condicions de Junts, creuen que el discurs de Puigdemont és poc confrontatiu i s'allunya de les exigències dels últims 6 anys. Tot i això, des del PSOE reconeixen que no serà feina fàcil arribar a una entesa. En canvi, Sumar són més optimistes. Jaume Asens està convençut que Pedro Sánchez s'avindrà a tirar endavant l'amnistia. N'ha parlat en una entrevista al 9C de RAC1.
Va estar disposat a pagar un preu, crec que també ho farà ara, perquè crec que ens hem acostumat tots al soroll de fons de la dreta, i aquest soroll ja el donem per descomptat, i crec que ja estem bastant immunitzats tots, i en el PSOE també, d'aquesta voluntat d'enfangar terreny de joc del Partit Popular, i cada cop estan més segurs de si mateixos, no? I per això, sincerament, crec que finalment es s'obrirà camí aquesta proposta de llei d'amnistia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que comparteix els objectius de Puigdemont i aplaudeix que ara Junts vulgui negociar, mentre que la dreta espanyola aprofita les condicions de Puigdemont per tornar a posar en dubte a Sánchez. Tant el PP com Vox exigeixen als socialistes que no cedeixin amb l'independentisme.
Què més tenim d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Doncs que diversos diaris, entre els quals La Vanguardia, expliquen que al ple d'investidura de Feijó ja es podria parlar català, basc i gallec. El PSOE té previst registrar una proposició de reforma de llei aquesta mateixa setmana perquè la mesa del Congrés tingui temps de tramitar-la d'urgència en la reunió de dimarts que ve. A més, el govern espanyol estudia també contractar traductors d'urgència que es pagarien amb els fons romanents del Congrés de la Cambra. Tot i això, a hores d'ara, el canvi legislatiu encara s'està negociant amb la resta de partits, ja que per aprovar-lo el PSOE necessitaria els vots que van fer presidenta a Francina Armengol.
Què més tenim?
Doncs que avui a Mona RAC1 entrevistarem a Carmen Balfagón, l'advocada de Daniel Sanchos, el jove que, recordem, està empresonat a Tailàndia des de fa gairebé un mes per haver matat i esquarterat un home. Precisament ahir, el seu pare, l'actor Rodolfo Sancho, va trencar el silenci per primera vegada des que van detenir el seu fill. En declaracions a l'agència EFE deia que confia plenament en la justícia tailandesa i que ni ell ni la seva família esperaven tot el revolt mediàtic que ha generat el cas. També ha enviat el condol a la família de la víctima, el cirurgià colombià Edwin Arrieta Sancho. Va arribar, recordem, diumenge al país i avui està previst que pugui visitar per primera vegada el seu fill a la presó de l'illa de Samui.
I Jorge Vilda ha trencat avui aquesta nit el silenci i ha assegurat que troba injust que l'hagin acomiadat de la selecció espanyola femenina de futbol pel cas Rubiales.
Vilda és el primer damnificat de la remodelació que va prometre el president en funcions de la federació Pedro Rocha i en aquest sentit reconeix que se'n fa creus que l'hagin fulminat tenint en compte, diu, tota la feina que ha fet pel futbol espanyol, ho ha dit a la SER.
Después de 17 años en el fútbol femenino, después de todo lo conseguido, después de dejarme la piel como un trabajador, tengo la conciencia tranquila porque se he quedado 100% cada día de estos 17 años, pues que no lo entendía y que no lo había merecido mi cese.
A banda, ha explicat que va aplaudir les explicacions de Rubiales perquè tothom ho va fer i que anar a la contra és complicat i ha posat en dubte la versió de Jenny Hermoso, a qui Rubiales va fer el petó.
Cada uno es mayorcito, Jenny tiene 32, 33 años, sabe lo que dice, sabe lo que ha hecho. No tenía conocimiento de esto y lo que dice Jenny, pues será su verdad.
I qui tampoc no veu gaire clar que Jenny Hermoso sigui la víctima de tot plegat és el jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, ho ha dit a Onda Cero.
Al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de... nosotros nos mantenemos al margen y si hay algún culpable o alguna víctima ya se hará saber. A día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco una denuncia.
En tot cas, el relleu de Bilda, la selecció espanyola femenina, és la seva ajudant, Montse Tomé. D'entrada, no és l'opció preferida de les jugadores que la veuen com una aposta continuista.
Clar, aviam, una cosa, sentir, ho traspassem en el món de del futbol masculí. Les jugadores, com els jugadors, no han d'opinar sobre qui li posen d'entrenadors o d'entrenadores. I, en tot cas, si opinen d'aquesta manera, que, és a dir, se'ls ha de dir com els futbolistes masculins, que, en tot cas, que ho diguin davant d'un micròfon. La situació és esperpèntica, eh? Tot és esperpèntic. Ahir el govern espanyol va confondre la capitana de la selecció espanyola, Ivana Andrés, amb la influència d'Ivana Cardi, i va afegir aquesta última a la llista de futbolistes que rebran la medalla al mèrit esportiu. La pifia es va publicar fins i tot al butlletí oficial de l'Estat i el Consell Superior d'Esports va reconèixer que havia sigut un error humà. Home, sí, esclar. Sí, ja sabem que no va ser un error d'R2D2. Finalment, Netflix, que podrà estrenar divendres, demà passat, la sèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Sí, la condemnada per l'assassinat, Rosa Peral, va demanar, recordem-ho, paralitzar el cuerpo en llames per una possible vulneració del seu dret a l'honor. Doncs bé, el jutjat de Barcelona, que ho havia de decidir, se n'ha rentat finalment les mans. Una setmana després ha respost la petició de Peral i li ha contestat que s'ha equivocat de porta. Diu que en casos com aquests la demanda s'ha de posar al jutjat que correspon al domicili de la víctima, que en aquest cas és el de Vilanova i la Geltrú i no pas a Barcelona.
Per cert que he vist, Mònica, uns vídeos, unes imatges de Grècia,
sí.
De Grècia, que estem parlant de... El que és un miracle de les pluges. El que és un miracle és que només hi hagi un mort. Diuen que poden haver-hi, sí, més desapareguts. Però és que les acumulacions que estem veient d'aigua són certament bestials, però sí, bestials en una cosa que és absolutament inèdita. Les pluges afecten sobretot l'est del país, Salònica, Volos, la illa d'Eubea. Durant les últimes 24 hores, alguns d'aquests llocs hi han caigut, atenció, 1.000 litres d'aigua. 1.000 litres d'aigua. I el govern de Grècia ja qualifica l'episodi de fenomen completament extrem. Estem parlant, sí, d'un cas excepcional.
Totalment. Amb... Ahir a l'I4 comentàvem el tema dels 2.000
litres. 4 és quarts de 8 a 8. Sí.
Els 2.000 litres per... Ja té un diàling, el Ramon, apunta. Els 2.000 litres per metre quadrat que pronosticàvem, que veiem aquells mapes que ens feien espantar. Doncs, de moment, els registres que tenim oficials arriben als 754 litres per metre quadrat en només 18 hores. A Zàgora, que això seria un rècord de pluja recollida en un sol dia. A Grècia, continua plovent i algunes estacions meteorològiques que ahir a la tarda no actualitzaven dades. Penseu que, si veiem aquestes imatges tan extremes, les estacions que hi ha allà recollint aigua, pot ser que en un cert moment també deixin de funcionar. Fins ara, en total, en tot l'episodi, 780 a Zàgora, 545 a Portària, 393 a Volos, són quantitats d'aigua que en el cas més extrem multipliquen per 3 l'aigua caiguda al Canà, per exemple, que ja va deixar una situació extrema aquí, doncs per 3 aquesta situació. I hem d'esperar a veure si es bat el rècord a Europa d'aigua caiguda en un sol dia. A més, és un temporal que no només afecta Grècia, sinó també està afectant Bulgària o Turquia, però no amb tanta força. Penseu que en aquesta zona a Grècia ha quedat com estancada aquesta pluja. És una pluja molt estacionària que deixa molta aigua en poca estona i a més no es mou. Per tant, això és el que provoca aquestes inundacions.
I aquí què?
Aquí tranquil·litat, sí. Avui tindrem una altra vegada un dia de sol, bandes de núvols prims, aquesta pols en suspensió que ens deixa el cel més marronós, més enterbolit, i les temperatures semblants a les d'ahir o una mica més baixes. Tot i això, continua la calor entre els 27 i els 33 graus i hem tingut una nit de mal dormir, sobretot en punts de la costa o extrem sud del país, amb temperatures encara tropicals, entre els 20 i els 24 graus ara mateix a Barcelona, 22 a Tarragona, 20 a Lleida, 17 a Girona, 15 a Puigcerdà i 20 a Sant Cugat del Vallès. I pocs canvis aquesta setmana. Algun ruixat aïllat demà i divendres a la tarda al Pirineu de Lleida, cap de setmana tranquil, i de moment he mirat els primers mapes per dilluns, per la diada, i també pinta tranquil·la. Sense pluja, amb un cel pràcticament serè i temperatures també sense grans canvis.
Perfecte, anirem veient com evoluciona aquest festiu de 3 dies,
sí,
i sobretot qui vagin a la manifestació de dilluns a la tarda a Barcelona de la diada. Adrià, tenim més notícies.
Sí, que la família de Maria Teresa Campos farà aquest matí una cerimònia íntima a Madrid per incinerar el cos de la periodista que va morir, recordem-ho, ahir als 82 anys. Al llarg de la tarda, diverses cares conegudes del món de la televisió, la ràdio, la cultura i la política van acostar-se al Tanatori de la Paz per donar el condol a la família. Pedro Sánchez, Ana Rosa Quintana, Nieves Herrero, Pepa Bueno, el cantant Rafael o Rocío Carrasco, que va col·laborar
amb Maria Teresa Campos també en un programa de televisió.
Per cert que el Departament de Salut ha confirmat un cas de dengue autòctona a Catalunya.
Sí, és un menor del Camp de Tarragona que li van detectar la infecció a finals d'agost. Després d'investigar el cas s'ha pogut determinar que el contagi es va produir dins el país. Amb aquest ja són 3 els casos de dengue autòctons que s'han detectat des del 2018. El nen l'han ingressat a l'Hospital Sant Joan de Reus i ja ha rebut l'alta. Salut ha activat el protocol per evitar un possible contagi a altres persones i està buscant nous casos de manera activa als llocs que el menor va visitar.
I ja no només es queda amb jugadors de futbol i es vol apropiar d'una lliga impotent, sinó que l'Aràbia Saudita es converteix ara en el màxim accionista de Telefònica.
Sí, la principal empresa de telecomunicacions del país aràbic, STC Group, ha comprat el 9,9% de les accions de l'operador espanyol per 2.100 milions d'euros i li passa per davant, per tant, a BBVA, al fons nord-americà BlackRock i a CaixaBank. Es tracta del grup de referència de l'Aràbia Saudita, tant en telecomunicacions però també en el desenvolupament del 5G i de la intel·ligència artificial. L'empresa ha explicat mitjançant un comunicat que no té cap intenció de fer-se amb el control de Telefònica i que confia plenament en l'estratègia de l'actual equip directiu.
I pel que fa a la resta dels esports, què més tenim?
Que el Barça ha renovat Balde fins al 2028, l'acord entre les dues parts és total i ara només falta que es faci oficial, probablement quan el jugador torni de la selecció espanyola, això el dia en què el jutge instructor del cas Negreira va reconèixer que no troba proves que el Barça hagi comprat partits, tot i que sospita que en va treure algun benefici. I Quique Setién és el primer entrenador acomiadat de la primera divisió aquesta temporada, el fins ara tècnic del Villarreal ha perdut 3 partits i només n'ha guanyat un en les primeres 4 jornades.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A les 6:21 al Diàling.
Hola, bona nit. Bon dia, què tal?
Doncs mira,
com estem?
Escolta'm,
passa lent aquesta setmana
molt.
Sí, però perquè ara...
Però molt, però molt, eh?
A mi dilluns i dimarts m'ha passat prou ràpid. Sí que és cert que són les 6 i 21, gairebé 22 de dimecres i dius, costa pensar que s'ha d'arribar fins a divendres, però és el que deies, demà és dijous i demà passat és divendres.
Això és veritat.
O sigui que tampoc, al final,
sí, és veritat,
anirà així de ràpid.
I què ho expliques més? Què? Tot
pues bé.
Tu, que ja tens el diàleg de la...
Anava a dir, l'Adrià, què tal? Com se sent?
Bueno, pues
bé, no?
Bé,
prou bé, prou bé. No, és que pobre... No, un moment, espera't un moment. Jefe, no marxis, perquè ja tenim el diàleg de la Mònica, però l'Adrià, hem d'humanitzar la figura de l'Adrià.
Qui vol dir ja tenim el diàleg de la Mònica?
Home, el teu, d'ara.
Ja està? I no tiraràs un tall? O és aquest?
Sí, no, home, no, sí, home, no, ja me'l guardo, el traurem, doncs, no sé, cap a les 12, no? O... No sé el que el Basté digui.
Tu segueixes el tema de l'esquarterat o no?
Una mica. Ho he seguit, però és que em semblava tan escabrós que eix, saps? Fa segons com una mica de repelús. Un esquarterat? És desagradable, i que si un ganivet, que s'hi va comprar no sé què, que si no sé quant, és un supermercat, que amb les càmeres, amb les imatges, és massa morbós, massa. No?
Vale, doncs a les 11 trencarem el programa avui del món a RAC1 perquè Ramon Bartolí diu que és escabrós i que no...
No, que està molt bé, home, amb els convidats que tenim avui. Qui serà tenim? Fantàstic. El David Broch, l'Alejandra Palés, el Pere Solà, Jim Ferrer, per sèries, el Pere Mas, també estarà per allà, i l'advocada de la família. Escolta, això és un espectacle, absolutament.
Un espectacle.
Bueno, Adrià, demà ja de manera com segueixes.
D'acord.
Amb les teves sensacions i tal, perquè no hi ha hagut oportunitat de...
Sí, perquè està.
Sí.
Doncs anem amb una pífia d'aquest estiu, si et sembla.
Endavant.
Saps
si em vol dir?
Correcte, sí, perquè és que hi havia un final d'entrevista un pèl caòtic i, doncs, qui va intentar posar-hi ordre? Com bé deies, el Sergi em vol dir.
Joan Capdevila, un dels components i fundador de Rumba 3, moltíssimes gràcies per aquesta tarda d'aquí al RAC1. Una abraçada.
Escolta.
Digues, Joan, és que anem perdent,
Va ser millor ara?
Una mica millor. Creu que volies dir alguna cosa més, Joan?
Sí.
Joan?
Hola. Sí, sí. No.
T'hem sentit perfectament, t'hem escoltat tota l'estona, Joan, no pateixis per això.
Vale, pues bueno, pues és això.
I ja està.
Jo crec que ja tenim el diàling del mes.
És que n'hi ha dos de molt bons i sabia que a la Mònica li agradaria molt, perquè està en un punt de la vida que aquests diàlings et fan molta gràcia.
Perdona, a quin punt de la vida fan aquest tipus de gràcia els diàlings? És alguna cosa física o...?
No, que estàs una mica de tornada.
De tornada, sí,
estic
d'acord.
Sí,
és que sóc gran, ja.
Més desacomplexada. No... Que no cal mantenir tant la imatge.
Vale, marxo, eh?
No tinc res. No. Va, dedicat amb el Bartolí, que no li agraden aquestes coses, no tinguem clar que a les 6 i 24 minuts avui parlarem efectivament d'aquest cas d'aquest Sancho, que va matar presumptament a Tailàndia amb un metge de cirurgia plàstica. En fi, que avui parlarem d'assassins. Home, és clar, els killers, clar. Les inhuman, arruïdenses, no? Va, doncs va. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes.
Per arribar a 6:45, a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
A Avui tots els diaris coincideixen amb l'obertura i parlen de la conferència en què Carles Puigdemont va fixar ahir les seves condicions per negociar la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, el periòdico titula Puigdemont exigeix una amnistia per negociar la investidura. L'Ara diu amnistia i mediació, les condicions de Puigdemont. I el Punt Avui parla d'un nou full de ruta. També destaca les paraules de l'expresident. Només un referèndum acordat pot substituir el mandat de l'1 d'octubre. Qui va més enllà és La Vanguardia, que diu Puigdemont ensenya les cartes i l'executiu veu més a prop l'acord.
Mentrestant, a Madrid hi ha interpretacions diferents sobre el que va dir ahir Puigdemont.
El País titula Puigdemont exigeix la llei d'amnistia abans de la investidura. L'ABC diu Puigdemont exigeix l'amnistia abans de votar Sánchez. El Mundo, en canvi, se centra en el govern espanyol. Titula Sánchez veu viable la investidura tot i el xantatge de Puigdemont. I La Razón es desmarca i obre dient Puigdemont encoratja la repetició electoral per forçar Sánchez.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que aquest matí comença el curs escolar a infantil, primària i ESO.
1.600.000 alumnes començaran les classes i també ho faran més de 81.000 professors que estan cridats a la vaga. Els sindicats no preveuen una gran mobilització, però creuen que cal protestar per revertir les retallades.
El govern espanyol veu més a prop l'acord després que Carles Puigdemont fixés les condicions per negociar la investidura de Pedro Sánchez.
Va parlar de llei d'amnistia, reconeixement de Catalunya com a nació i de legitimitzar l'independentisme, però no de referèndum. La Moncloa és optimista perquè creu que és un discurs poc confrontatiu.
El PSOE preveu que el ple d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo ja s'hi pugui parlar català, basc i gallec.
Els socialistes volen registrar una proposició de reforma de llei aquesta setmana perquè es pugui tramitar d'urgència dimarts vinent. Tot i així, encara s'ha d'acordar el canvi amb la resta de partits.
El pare de Daniel Sancho trenca el silenci per primera vegada.
L'actor Rodolfo Sancho diu a l'agència EFE que confia en les autoritats tailandeses després de la detenció del seu fill per esquarterar un home. Està previst que avui el visiti la presó.
Jorge Vilda assegura que és injust que l'hagin acomiadat com a seleccionador espanyol femení.
Ho ha dit a la SER, on també ha afirmat que va aplaudir les explicacions de Rubiales perquè tothom ho va fer, però que després estava en xoc. Vilda ha posat en dubte la versió de Jenny Hermoso i de pas ha elogiat el seu relleu a la banqueta de la selecció espanyola a la seva ajudant Montse Tomé.
I Netflix podrà estrenar divendres la sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana.
El jutjat de Barcelona ha rebutjat el recurs de Rosa Peral per aturar el cuerpo en llames perquè diu que s'ha equivocat en presentar-lo. Hauria d'haver-ho fet a Vilanova i la Geltrú, on viu ella, però ja no li queda temps.
Almenys un mort i un desaparegut pels aiguats històrics de les últimes hores a Grècia.
Les pluges torrencials afecten sobretot l'est del país, on les últimes 24 hores han caigut 1.000 litres d'aigua. El govern grec ja qualifica l'episodi de fenomen completament extrem.
Salut confirma un cas de dengue autòcton a Catalunya.
És un menor del Camp de Tarragona qui se li va detectar la infecció a finals d'agost i que es va contagiar al país. Ja ha rebut l'alta i ara Salut Pública busca possibles casos nous.
I a la resta dels esports, el Barça arriba a un acord amb Alejandro Valde per la seva renovació.
El lateral de 19 anys firmarà fins al 2028 i l'anunci es farà oficial quan el jugador torni de la selecció espanyola.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui no s'esperen canvis i continuarà la calma, per tant.
Sí, continuarà el dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i amb pols sahariana que estones deixarà el cel enterbolit i les temperatures semblants a les d'ahir o una mica més baixes. Tot i això, continuarà la calor al migdia màximes que es mouran entre els 27 i els 33 graus. I els propers dies tampoc s'esperen grans canvis. Demà i divendres a tot estirar algun ruixat de tarda al Pirineu, sobretot banda de Lleida, i el cap de setmana continua la tranquil·litat i les temperatures que es mantindran estables.
Doncs repassem les temperatures a aquesta hora.
Doncs ara mateix, entre els 20 i els 24 graus a la ciutat de Barcelona, 22 graus a Tarragona i també a Amposta, 20 graus a Vallirana i a Lleida, 17 a Girona i 17 també a Prades.
I aquesta normalitat tant a les carreteres com també al transport públic. 6:33, de seguida tornem.
RAC 1. No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC 1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC 1.
El món a RAC 1.
6 i 34. Avui comença el curs a infantil, primària i ESO. En total, tornen a classe 1.600.000 alumnes. Els de batxillerat i FP encara tenen uns dies més de vacances fins a l'endemà de la diada, dimarts de la setmana que ve. Avui, però, també comencen més de 81.300 mestres i professors, 1.200 més que l'any passat. I tots aquests mestres i professors estan cridats també avui a la vaga. Els mateixos sindicats no preveuen una gran mobilització, però defensen l'aturada per reclamar que reverteixin retallades i també demanen millores laborals. Ho deia la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ahir en sortir d'una reunió amb la consellera.
No hi ha portat cap novetat i tampoc hi ha portat cap proposta de millora de les condicions laborals del personal, la recuperació d'aquestes retallades que portem arrossegant 13 anys. I per tant nosaltres hem decidit fer la nostra intervenció mostrant la nostra disconformitat, mostrant doncs també la decepció perquè no s'hagi abordat un tema cabdal que portem batallant durant 2 anys i que sembla ser que tota la feina feta no ha servit per res.
Arran de l'aturada, el Departament de Treball ha dictat també serveis mínims, Carles Bellart.
Durant l'aturada hi haurà un de cada 3 mestres per classe infantil, primària i secundària. En canvi, als centres d'educació especial o a les llars d'infants, els serveis mínims seran del 50%. Tot i això, el curs comença amb menys alumnes, el nombre més baix des del 2006, sobretot a infantil i primària per la baixada de la natalitat. I també hi ha un augment de gairebé 1.200 docents. Això farà baixar les ràtios a la majoria de grups d'infantil per sota dels 20 alumnes per aula. Aquest any l'educació per infants de P2 continuarà sent gratuïta i Educació també ha volgut incidir en el benestar emocional dels alumnes i ha incorporat la figura d'un referent pels estudiants en aquest àmbit. El curs avança una setmana, com l'any passat, però ara les tardes seran lectives i no de lleure. D'altra banda, hi haurà 9 centres educatius d'estrena, 2 escoles, 2 instituts i 5 instituts escola.
Un dels grans temes d'aquest curs serà si els alumnes han de poder tenir mòbil a classe o al centre. Cada cop són més els instituts que decideixen vetar-los, Agustí.
Sí, tot i que els canvis no són immediats, els professors asseguren que l'actitud dels alumnes millora. La coordinadora pedagògica de l'Institut Torre d'Embarra, Raquel Liduate, i la directora de l'Institut Torre Vicenç de Lleida, Xus Castro, remarquen a RAC1 que el canvi de comportament més gran dels alumnes ha estat a l'hora del pati.
Van passar d'estar a l'hora del pati tots asseguts amb el mòbil i sense parlar-se entre ells, a relacionar-se entre ells. Les relacions socials han millorat molt.
El joc continuen, bueno, hi ha una interacció normal, la interacció pròpia del que tocaria en un pati, no? Per nosaltres la decisió és una decisió bona i és una decisió que hem mantingut i ja fa anys que l'estem portant a terme.
Ara bé, els docents tenen clar que el mòbil continua sent una eina d'aprenentatge i, per tant, que el faran servir a classe sota supervisió.
I un altre dels protagonistes d'aquest inici del curs escolar serà la inflació, perquè les classes comencen amb un nou increment de preus als menjadors escolars.
Costaran de mitjana 6,91 € al dia, 37 més que el curs passat i 58 cèntims més que l'anterior. Això suposa que algunes famílies hauran de pagar uns 1.200 € anuals per cada infant que es quedi a dinar. L'ONG Educo adverteix que Catalunya és el territori de l'Estat on és més car menjar a l'escola o a l'institut.
I 37 més enllà de l'inici del curs escolar, l'altre tema del dia és la investidura de Pedro Sánchez, que sembla una mica més a prop. Carles Puigdemont ha exposat les seves condicions per parlar-ne i la Moncloa no hi tanca la porta i celebra que estigui disposat a negociar.
Les condicions que posa Junts per seure a parlar són una llei d'amnistia, reconèixer Catalunya com a nació i que es legitimi l'independentisme com a opció política. Per Puigdemont és hora de tancar un acord històric per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya.
No estem parlant, o almenys nosaltres no en parlem, d'un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric.
El govern espanyol respon que estan als antípodes de les idees polítiques de Puigdemont, però celebren la seva disposició al diàleg.
De fet, Jaume Asens està convençut que el PSOE s'avindrà tirant davant l'amnistia. En una entrevista al 9C de RAC1, la persona que ha designat Sumar per negociar amb Junts ha pronosticat que Pedro Sánchez s'atrevirà a aprovar una llei d'amnistia igual que la legislatura passada va fer amb els indults. Ara bé, alerta que pot ser que l'aparell judicial hi doni l'esquena.
va estar disposat a pagar un preu, crec que també ho farà ara, perquè crec que ens hem acostumat tots al soroll de fons de la dreta. Falta que els jutges l'apliquin i que el Tribunal Constitucional li doni l'aval, perquè aquí el que pot passar molt fàcilment és que quan s'hagi d'aplicar en un cas, posem per cas el Suprem, plantegi una qüestió d'inconstitucionalitat i es suspengui el procés, amb la qual no podrien tornar fins que el Tribunal Constitucional no es pronunciés.
Tot plegat després que Puigdemont expliqués ahir com encara una possible negociació amb el govern espanyol per investir Pedro Sánchez. Una de les grans preguntes que s'obren ara és què pot passar en aquesta possible negociació, i fonts consultades per RAC1 asseguren que preveuen tres escenaris diferents, Adrià Santasusana.
Dos dels escenaris són totalment oposats: que el govern espanyol no accepti cap de les condicions de Puigdemont i acabar amb noves eleccions, i l'altre, que ho accepti tot, referèndum inclòs, i que Pedro Sánchez sigui president en una plàcida negociació. Aquests dos escenaris des de Junts els veuen poc probables, però no descarten acabar de nou a les urnes, com deia Puigdemont.
O repeteix eleccions amb el risc que els equilibris polítics acabin sent tan fràgils com els d'ara, o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els drets del poble català.
L'escenari que agafa més força és que la Moncloa compri l'amnistia, però no el referèndum. Aquí Junts es vol fer fort i aconseguir, a part, una bateria de mesures socials i econòmiques potents: traspàs de rodalies, més competències, com per exemple en immigració, i acabar amb el dèficit fiscal i d'inversions. Si arribem a aquest punt, Junts podria acabar investint Sánchez, però explicant molt bé als seus votants el per què. Puigdemont ja en deixava anar una pinzellada.
No hem aguantat la posició tots aquests anys per acabar salvant una legislatura, crec que més clar no es pot dir, sinó per defensar l'encàrrec rebut i que hem conservat dels ciutadans. Certament, uns ciutadans, una part dels quals avui ens mira amb recel i amb desconfiança, però els quals caldrà sempre tenir presents quan ens haguem de seure, si és que això acaba passant, amb els qui ens vinguin a demanar el nostre suport.
I què passaria amb el referèndum? Es deixaria la porta oberta per les dues parts i es convertiria en el gran cavall de batalla d'aquesta propera legislatura. Per cert, que des de Brussel·les els agradaria que algun membre del PSOE fes com Yolanda Díaz i es reunís amb Puigdemont a la capital belga.
Com dèiem, la Moncloa celebra que Puigdemont estigui disposat a dialogar. Creuen que ha fet un posicionament de màxims i confien arribar, per tant, a un acord. Això ho explica a RAC1 l'entorn de Pedro Sánchez, tot i que en veu alta les declaracions són molt més prudents. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol interpreta tot el discurs de Puigdemont com l'obertura d'una via per dialogar i amb plantejaments de màxims per part de l'expresident que s'allunyen dels que ha fet aquests últims 6 anys. Això és el que expliquen fonts de Moncloa a RAC1. S'evita criticar Puigdemont aquesta vegada, però se li recorda que el plantejament del PSOE, i això és l'únic que es diu en veu alta, és estrictament la Constitució. Isabel Rodríguez ahir mantenia aquest discurs.
Es que nuestras posiciones están en las antípodas.
Una altra cosa és com encaixa la Constitució espanyola amb una amnistia. La resposta és del ministre i jurista Fernando Grande Marlaska i és molt més política que tècnica.
Que estudiemos todos los alcances y con un objetivo concreto y claro: garantizar la convivència en nostra societat.
Fons del seu departament expliquen que ja hi ha jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la necessitat de garantir la convivència i que això pot passar per davant de la interpretació d'algunes lleis.
El PSOE ha afrontat tot aquest debat sense veus díscoles, però la vella guàrdia ha despertat de cop per alertar que l'amnistia és inviable.
Sí, ho deia Felipe González ahir a Onda Cero.
Si el presidente del gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución. Y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. A partir de ahí empezamos a hablar.
L'expresident espanyol va arribar a dir que no se sent representat pel PSOE de Pedro Sánchez i que li va costar molt votar-lo fa un mes i mig.
Per la seva banda, Pere Aragonès celebra que Carles Puigdemont aposti ara per la via del diàleg i li demana coordinar esforços per multiplicar la pressió a Pedro Sánchez. I pel que fa a la dreta espanyola, PP i Vox aprofiten les condicions de Puigdemont per exigir als socialistes que no cedeixin amb l'independentisme. Encara relacionat amb les eleccions del 23 de juliol, el PSOE preveu que al ple de l'investidura de Feijóo ja s'hi pugui parlar català, basc i gallec.
La intenció dels socialistes és registrar una proposició de reforma de llei aquesta mateixa setmana perquè la mesa del Congrés tingui temps d'admetre-la i tramitar-la d'urgència en la reunió de dimarts que ve. Tot i això, a hores d'ara, el canvi legislatiu encara s'està negociant amb la resta de partits. Per aprovar-lo, els socialistes necessiten els mateixos vots del bloc que va fer presidenta de la cambra a Francina Armengol. A més, perquè la proposta pugui ser una realitat, el govern estudia contractar traductors d'urgència que es pagarien amb els fons romanents del Congrés.
Un minut per 6:45. El pare de Daniel Sancho trenca el silenci per primera vegada des que van detenir el seu fill a Tailàndia per haver matat i esquarterat un home.
En declaracions de l'agència EFE, l'actor Rodolfo Sancho ha dit que confia plenament en les autoritats tailandeses i ha aclarit que ni ell ni la seva família esperaven tot l'enrenou mediàtic que ha generat el cas. També ha enviat el condol a la família de la víctima. El cirurgià colombià Edwin Arrieta diu que entén el gran dolor que deuen estar patint. Sancho va arribar diumenge al país i està previst que avui pugui visitar per primera vegada el seu fill a la presó de l'illa de Samui.
Aquest matí, precisament, al Món a RAC1 entrevistarem l'advocada i portaveu de la família de Daniel Sancho, és Carmen Balfagón. Serà a partir de les 11. I finalment, Netflix podrà estrenar d'aquí a dos dies, divendres, la sèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana, El Cuerpo en Llamas. El jutjat de Barcelona, a qui la condemna per assassinat, Rosa Peral, va demanar aturar la sèrie i li ha respost que s'ha equivocat de finestreta.
El magistrat diu que en casos de dret a l'honor o la intimitat, les víctimes han de presentar la denúncia al jutjat més proper al seu domicili, per tant, els advocats de Peral s'han equivocat. Si vol paralitzar la sèrie, ara ha d'anar al jutjat de Vilanova i la Geltrú, on viu, però pràcticament no li queda temps.
I Jorge Vilda ha trencat el seu silenci després que ahir el fessin fora com a seleccionador espanyol femení. Ha dit a la SER que el seu acomiadament és injust i que va aplaudir les explicacions de Rubiales perquè tothom ho va fer. A banda, ha posat en dubte la versió de Jenny Hermoso a qui Rubiales va fer el petó.
Vilda és el primer damnificat de la remodelació que va prometre el president en funcions de la Federació, Pedro Rocha, i en aquest sentit reconeix que se'n fa creus que l'hagin fulminat tenint en compte tota la feina que ha fet pel futbol espanyol.
Después de 17 años en el fútbol femenino, después de todo lo conseguido, después de dejarme la piel como un trabajador, tengo la conciencia tranquila porque se he quedado 100% cada día de estos 17 años, pues que no lo entendía y que no lo había merecido mi cese.
A banda, ha explicat que va aplaudir les explicacions de Rubiales perquè tothom ho va fer i que anar a la contra és complicat, i també ha posat en dubte la versió de Jenny Hermoso, a qui recordem, com dèiem ara, Rubiales va fer el petó.
Cada uno es mayorcito, Jenny tiene 32-33 años, sabe lo que dice, sabe lo que ha hecho. No tenía conocimiento de esto y lo que dice Jenny, pues será su verdad.
L'oficialitat de l'acomiadament de Vilda va arribar ahir a la tarda, just abans que Pedro Rocha es reunís amb el Consell Superior d'Esports per passar revista. Ho va seguir tot plegat des de les Roces el Damià López. Bon dia, Dami.
Bon dia. Pedro Rocha, president de la Federació Espanyola, va comunicar ahir al matí a Jorge Vilda la decisió, que ja era un secret a veus, de destituir-lo. Més tard, a primera hora de la tarda, la Federació Espanyola ja ho va fer oficial un cop es va formalitzar la destitució amb l'any de contracte que Vilda encara tenia i que ha estat l'impediment per no haver-lo pogut cessar prèviament. Sobta que la Federació Espanyola no fa esment de cap motiu aparent per fer fora Vilda. Tan sols parla que es tracta d'una de les primeres mesures que pren Pedro Rocha, un Rocha que mira de desmarcar-se de Rubiales en cada moviment que fa. Això sí, el relleu de Vilda no suposa cap revolució. Es tracta de Montse Tomé, sí, primera seleccionadora espanyola de la història, però mà dreta de Vilda els últims 5 anys i sense cap experiència com a primera entrenadora.
6:47, els aiguats històrics de les últimes hores a Grècia ja deixen almenys un mort i un desaparegut. Aquestes són les xifres oficials a hores d'ara, però no es descarta que el nombre de víctimes augmenti, perquè el cert és que les imatges són inèdites.
Les pluges torrencials afecten sobretot l'est del país, ciutats com Volos i Salònica o l'illa d'Eubea. Durant les últimes 24 hores, en alguns d'aquests llocs han caigut 1.000 litres d'aigua. Per això el govern grec ja qualifica l'episodi de fenomen completament extrem i demana la col·laboració dels ciutadans per intentar minimitzar els riscos.
Mònica Usar, per posar-ho en perspectiva, són xifres completament excepcionals.
Sí, són dades que ens arriben des d'allà, que multipliquen per 3, per exemple, l'aigua caiguda el cap de setmana al Canà, perquè ens en fem una idea. A Zàgora, per exemple, s'han acumulat 780 litres per metre quadrat en menys d'un dia, 545 a Portària, 393 a Volos. A banda de la pluja també hi ha hagut fenòmens més extrems, com per exemple a Mànegas. Per tant, és una situació que ens està deixant aiguats, que poques vegades hem vist, i fins i tot en alguns casos es podrien batre altres rècords. De moment s'ha batut el rècord en el cas de Grècia, no s'havia acumulat mai tanta aigua com a Ágora en un sol dia, i ara cal estar pendents de si aquest rècord també supera l'europeu, que està en 884 litres per metre quadrat.
I quina és la previsió per les properes hores i dies?
Encara s'esperen pluges, de fet està plovent, avui ja s'han registrat quantitats que han arribat als 177 litres per metre quadrat, sumats als d'ahir, i la previsió ens marca que avui i demà encara continuarà plovent i en alguns punts es poden acumular 300 o 400 litres per metre quadrat més. Per tant, encara caldrà esperar fins dijous per deixar enrere aquest temporal.
6:49, Salut ha confirmat un cas de dengue autòcton a Catalunya. Es tracta d'un menor del Camp de Tarragona a qui se li va detectar la infecció a finals del mes d'agost.
Després d'investigar el cas, s'ha pogut determinar que el contagi va ser dins del país. Amb aquests ja són 3 els casos de dengue autòctons que s'han detectat a Catalunya des del 2018. El nen ha estat ingressat a l'Hospital Sant Joan de Reus i ha rebut l'alta. Salut Pública ha activat el protocol per evitar un possible contagi a altres persones i s'estan buscant de manera activa nous casos als llocs que el menor ha visitat. Fins al 7 d'agost s'havien confirmat 27 casos de dengue importats, això sí, a Catalunya.
6:49, guerra oberta entre Abel Caballero i Xavier García Albiol per veure quina ciutat organitza el millor Nadal de l'Estat.
Després que Albiol anunciés que Badalona superaria Vigo encenent l'arbre més alt, l'alcalde gallec contraataca. Caballero assegura a RAC1 que aquest any Vigo batrà tots els rècords amb grans sorpreses en la decoració i la il·luminació dels carrers.
Todo el mundo se compara con Vigo. Y entonces, alcalde de Badalona, el árbol tal, esperad porque vamos a batir lo nunca visto. Lo nunca visto. Si siempre damos la vuelta al mundo, esta vez vamos a dar dos vueltas al mundo.
L'alcalde gallec, però, no n'ha revelat més detalls per evitar donar idees, diu literalment, a la competència.
I 50, 3 minuts i de seguida tornem.
El que és just s'ha de defensar. I justament per això és el sistema arbitral de consum. Un servei gratuït per a la ciutadania que permet resoldre desacords en les relacions de consum de forma ràpida i eficaç. Just com ha de ser. Amb el sistema arbitral de consum hem aconseguit que el 90% dels casos siguin satisfactoris per al consumidor. I tu pots aconseguir que el teu també ho sigui acudint a la Junta Arbitral de la teva ciutat o província. Entra a justoparaeso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Bye bye bikini, torna la despesa mini. Fins al 20 de setembre a La Sirena tens descomptes de fins al 70% en la segona unitat d'una gran selecció de productes. Tria congelat, tria La Sirena.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si les voleu viure, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 10 de setembre a Deltebre. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques del 8 al 24 de setembre.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9, 11, 13, 15 i 25, i els sols el 4 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Món a RAC 1.
6:53. a la resta dels esports, a banda de l'acomiadament de Jorge Vilda, el Barça ha renovat Valde fins al 2028. L'acord entre les dues parts és total i ara només falta que es faci oficial, probablement quan el jugador torni de la selecció espanyola.
Sí, tot això en un dia ha marcat el Barça també per una altra qüestió, i és que el jutge instructor del cas Negreira va reconèixer ahir que no troba proves que el club blaugrana hagi comprat partits, tot i que sospita, això sí, que va treure algun benefici dels 7 milions d'euros que li va pagar a l'aleshores número 2 del comitè. En tenis, Novak Djokovic ja és a les semifinals de l'US Open i ara s'enfrontarà al nord-americà Ben Shelton, que acaba d'eliminar fa pocs minuts el seu compatriota Tiafoe. I en bàsquet, Sèrbia i els Estats Units són els primers semifinalistes del Mundial, després d'eliminar Lituània i Itàlia respectivament. Avui se la juguen quatre seleccions: Alemanya, Letònia, a 3:15 del matí, i Eslovènia, Canadà, amb el badaloní Jordi Fernández com a seleccionador canadenc.
Enviat especial de RAC1 a Manila, a les Filipines. Dani Aguilar, bon dia.
Bon dia, és de Badalona i pot fer història. Jordi Fernández es pot convertir en el primer català a dirigir una selecció a les semifinals d'un Mundial de bàsquet. Amb una constel·lació de talent com el Canadà, avui a 3:15 s'enfronta a l'exterior més dominant del planeta, Luka Doncic. Ell, però, ja ha pensat com frenar-lo. Són declaracions al Tu diràs de RAC1.
Tinc un plan i, evidentment, no us el podré explicar, però sí, a més, tenim un equip que defensivament som molt forts nosaltres, podem posar diferents jugadors a defensar-lo i bé, crec que amb això serà un avantatge per nosaltres perquè físicament donem per molt, no?
Sigui com sigui, el Canadà o Eslovènia s'enfrontarà a una Sèrbia que ahir va escombrar Lituània, com ho van fer els Estats Units, més drinking que mai, amb Itàlia. Els nord-americans semblen tenir camí franc fins la final. A 3:15 juga l'altre partit de quarts de final restant, Lituània-Alemanya.
Cinc minuts per arribar a les 7 del matí.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
I aquesta hora, Així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el cambrer d'estiu.
Com que ha acabat unes setmanes abans de la uni, ha decidit buscar feina, i un company d'un amic d'un cosí coneixia un propietari que per temporada alta necessitava un cambrer en un poble de costa. Nivell d'anglès, acceptable. Amb els 19 acabats de fer, dins del seu cap imaginava una feina davant d'una platja majestuosa, on coneixeria gent jove i guapa, faria amics, escoltaria bona música, sortiria de festa, s'enamoraria, per què no? I l'existència s'assemblaria molt a un reel d'Instagram. Però la suor, l'estrès, nano, què t'han demanat els de la 15? Amunt i avall amb presses. Els descuits l'han tornat al vell dilema de la realitat i el desig. I ara ja no pot dir que no, i som a la primera setmana de juliol. Pensa en fingir una lesió, per exemple, al braç, un apendicitis potser, no sap quin diagnòstic li pot anar a favor. Però finalment no s'atrevirà. Arribarà al setembre i celebrarà el curs com celebrava Sant Joan fa uns anys. I quan acabi la uni, més d'hora, l'any que ve, potser repeteixi tot.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan falten 3 minuts per arribar a les 7 del matí, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
La violencia machista y sus efectos a corto y largo plazo, la sororidad, la necesidad y la urgencia de alzar la voz, de no callarse pese a la vergüenza y la culpa, la obligación de ser valientes una y otra vez para poder ser y estar. De todo esto, que no es poco, trata la serie Las flores perdidas de Alice Hart. Y lo hace con crudeza y delicadeza al mismo tiempo, con el paisaje australiano como un personaje más, con Sigourney Weaver en un papel protagonista durísimo, lleno de aristas y matices, con mujeres aborígenes que cuentan su historia, con mujeres en todo el proceso, la dirección, el guión, la producción, y basado en el libro de una mujer, Holly Ringland. Una serie sobrecogedora, que te golpea emociona y despierta, que impresiona, bellísima. Las flores perdidas de Alice Hart está en Prime Video.
Y ahora anem amb el diàling. Ramon Bertolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Escoltem la paraula impossible en la boca de la republicana Teresa Jordà.
És impossible fer política, ni que sigui a l'estat espanyol, evidentment, però també això vol dir parlar de desdubtes. Nois, aquesta paraula...
És la pitjor paraula del món, hauríem de trobar-li un sinó.
El que no està escrit, d'aquesta desjudicialització.
Sí, ara sí, ara sí.
I sentim una crònica del RAC1 migdia que podria tenir doble lectura parlant d'episodis de calor d'aquest estiu.
Esteve, alguns municipis, com Falset, avui obren la piscina amb entrada lliure.
Sí, amb les cigales anant a tot drap, amb les cigales anant a tot drap i la calor apretant de valent.
Que jo me voy película, no cadere coño.
Com dèiem, podria tenir doble lectura. I anem amb una espinyada de l'Eudald Martínez al Via Lliure.
Que estan atrapades en un hotel des de fa 4 dies. Viatjaven en una agència de Barcelona, segons ha avançat el diari digital News.
Però què te passa hoy?
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.